Carrer Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola, què tal? Estem patint una plaga de paparres. I no, no estic parlant dels cunyats pesats que no marxen de casa i que et buiden la nevera, o d'alguns polítics que et mengen l'orella, o de el preu de les factures de la llum i de l'aigua que et xuclen la sang. No, no, estem parlant de paparres de veritat, de la paparra Hyalomma lusitanicum. Aquest tipus de paparra era pràcticament desconeguda a Catalunya. El bitxo s'alimenta de la sang dels mamífers i es preocupa i preocupa bastant a les autoritats sanitàries, ja que la seva picada pot ser transmissora de malalties greus com la febre hemorràgica de Crimea a Congo, la malaltia de Lyme o l'encefalitis. I els noms espanten. I la paparra s'ha escampat per tota Catalunya i també pel camp de Tarragona degut a la proliferació de porcs senglars i conills en zones urbanes. Els 28 municipis tarragonins afectats per aquest increment de paparres són Albinyana, Alcanar, Altafulla, Amposta, l'Arboç, Banyeres del Penedès, la Bisbal del Penedès, Calafell, el Catllar, Montconstantí, Creixell, Cunit, Llorenç de Penedès, els Pallaresos, Perafort, la Pobla de Mafumet, la Pobla de Montornès, la Riera de Gaià, Roda de Barà, Sant Jaume dels Domenys, Santa Bàrbara, Santa Oliva, Tarragona, Torredembarra, Ulldecona i el Vendrell. Ximpum! Es recomana vestir amb roba llarga i de colors clars per poder trobar-les amagades entre la roba i vigilar també per on caminem. I sobretot, si ho fem per camps i per terres, doncs els peus ben tapadets i els mitjons ben alts. La paparra ens ataca. Això és Carrer Major, el programa de les emissores del Camp de Tarragona i la xarxa de comunicació local. Us acompanyem i ens enganxem a l'actualitat com si fossin paparres des d'ara i fins les 6 de la tarda. Tot l'equip que el fem possible, la Iris Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufies, l'Adrià Duc, l'Adrià Recasens i l'Antonio Mellado. Al control tècnic hi tenim en Raúl Escarvajal. I qui us parla, la paparra de la ràdio, Antoni Mateos. Benvinguts!
La proximitat del Camp de Tarragona, Carrer Major.
És com una paparra, però és maco. Enganxat a l'actualitat i a les notícies, l'Aleix Pérez, des de la nova ràdio. Saludem-lo.
Que és de les coses més boniques que m'has dit mai, Toni Mateos.
Paparra, que ets un paparra.
Sí,
paparreta.
Sí, sí. Tu no ets una paparra, però... Ai, ai, anem, eh?
No, no, jo sóc una garrapata, que sona pitjor. Això és allò de l'encarà.
Ara m'has desbloquejat una nova por, eh? Jo ara ja no puc anar per aquests municipis tranquil·la.
Bueno, mira... Bueno, a veure, fes
molt. Són molts, eh? Són molts municipis. No són dos o tres que evites i això. No, no, són uns quants que bona sort.
I a Tarragona, capital, eh? A Tarragona, capital. Arriba no, també la plaga de la paparra i a l'home.
Ja preguntarem a Radio Ciutat a veure si han vist alguna paparra per allà.
Per Radio Ciutat?
El Raúl Escarvajal.
Raúl Escarvajal és un paparra. Vinga, va, anem amb l'actualitat, Aleix.
Sí, mira, l'endemà d'aquesta aprovació del Parlament de revertir els beneficis fiscals, en aquest cas la consellera d'Economia i Hisenda, Alicia Romero, ha defensat el Hard Rock. En una entrevista a Catalunya Ràdio ha remarcat que ja assegura molts elements positius lligats al turisme de reunions, negocis i congressos. Ahir s'aprovava aquesta reversió dels beneficis fiscals, però avui la consellera defensa aquest projecte.
No ho saben ni ells, cap un costat, cap a l'altre, que sí, que no, que nunca te decides. Vinga, va, notícies de la Universitat de Rovira i Virgili.
Sí, i una de molt bona, i és que lidera un estudi que ha revelat el paper de dues vies moleculars claus en la connexió entre nervis i músculs. Aquesta descoberta asseguren que podria ser determinant per avançar en el tractament i disseny de teràpies futures per les malalties neuromusculars, com és l'ELA.
La setmana vinent parlarem de l'ELA, parlarem d'un documental, sí, aquí al carrer Major, sobre l'ELA. Parlarem amb la seva directora. Més cosetes.
Doncs reaccions a l'ecoplanta de Repsol. Si bé l'informatiu d'ahir vam avançar ja aquesta llum verda a l'ecoplanta de Repsol amb un pressupost de 800 milions d'euros, tant l'Associació d'Empreses Químiques com el Sindicat de Treballadors STR, inclús l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han celebrat aquesta inversió. Durant l'informatiu ja ens entrarem una mica més en detall del que suposa aquesta inversió pel territori i també aquestes reaccions.
Fantàstic, el Morell, que tindrà aquesta ecoplanta de Repsol i un munt de llocs de treball, directes i indirectes. Més!
Montblanc Progressa no aconsegueix aprovar la moció sobre la rehabilitació de Sant Francesc. El govern no la va aprovar perquè creia que un dels fons podria incórrer en una legalitat.
Vaja, continuem amb política.
Per altra banda, el Partit Popular de Reus lamenta que el govern no aposti pel passeig del Nord. També ha demostrat el seu descontentament davant les respostes desconceptualitzades, assegurant del regidor de Via Pública, Daniel Marcos.
Avui és el dia escolar de la no violència, Aleix.
Efectivament, hi han participat gairebé 700 alumnes tarragonins en una iniciativa internacional que celebra, doncs, precisament avui en commemoració del líder pacifista Mahatma Gandhi. Per altra banda, no hi haurà massa pacifisme, crec. Serà en el Reus Esportiu Virgínies Barcelos d'aquest vespre a les 9, en el qual els reusencs es jugaran, diguem, les garrofes ja en un partit que serà clau per saber si estan entre els 8 millors equips d'Europa o no.
Sí. Sí,
no, venguis, no venguis la pell de l'os abans de caçar-lo.
El Barcelos és un grandíssim equip, un dels millors, però ja saps que la Bombonera és la Bombonera, xavalín.
Demà et vindré actualitzada com ha anat tot plegat. El que sí que t'he de comunicar és que el Nàstic ha dit adéu a la Copa Catalunya al perdre per 0-2 davant de l'Andorra en un partit en el qual s'han vist superats l'equip tarragoní i posa punt final en aquesta aventura a la Copa Catalunya.
Jo vaig dir ahir, jo de tota la vida de l'Andorra, des de chiquitito. No, és broma. Llàstima pels meus amics del Nàstic, que també tinc amics del Nàstic, eh? S'ha de tenir amics a l'infern. I en què acabem, Aleix?
Els que no diuen adéu ni amb aigua calenta són els pets que comencen a Girona la gira dels 40 anys, que arribarà al juny precisament aquí a la nostra demarcació. La gira recupera 50 cançons de 4 discos dividits en 2 concerts.
Arriba el juny, arriba abans, va sembla.
Arriba el juny a Tarragona, però ja vam fer algun concert per aquí a la demarcació, sí.
Per això.
Sí, tens raó.
El Festival Accents, han de fer
I tant.
Dos concerts al Fortuny, dos concerts al Festival Accents. Important això. Molt bé, doncs mira, totes aquestes notícies i més seran ampliades
més.
A l'informatiu del carrer Major. Aleix, gràcies, una abraçada.
Una abraçada, Toni Mateus, ens escoltem.
Adéu.
Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
Cinc de la matinada, no esperava que acabarem pels carrers de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada. Camals mullats, València banyada.
3 mesos després de la Dana a València, tot encara està per fer. Si féssim un balanç després de les riuades, ens demostren la lentitud i la descoordinació entre els governs. Fang, cotxes apilats, 224 víctimes mortals, 3 desapareguts, i a les persones mortes se'ls ha d'afegir 2 operaris que han perdut la vida en les tasques de recuperació. Volem parlar d'això i ho volem fer amb brigades territorials que ja s'han desplaçat i que tornaran a desplaçar-se fins la zona 0 per donar un cop de mà. Tenim a Ricard Aragonès, impulsor d'una d'aquestes brigades territorials d'una iniciativa que busca voluntaris per ajudar als afectats de la Dana. El saludem. Senyor Aragonès, molt bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Com he dit, 3 mesos després i tot per fer. Quina és la situació actual de les zones afectades per la Dana?
Bé, bueno, ara està més desenfangat, però igualment no. Hi ha totes unes tasques de rehabilitació i de tornar a acomodar per poder-hi viure que són ingents. I una miqueta, ja lligant-ho amb el tema de les brigades, no, aportar aquest gra d'arena en aquesta reconstrucció col·lectiva per poder-hi tornar a vida i tornar a la normalitat quan abans millor, ja que les administracions potser no han fet tot el que tocava, no? I ens toca una miqueta al poble ajudar-nos entre nosaltres i poder fer aquest suport mutu cap a les persones afectades i que puguin, doncs, això, tornar a la vida normal el més aviat possible.
Serà difícil aconseguir aquesta normalitat. Vostès ja hi van ser a València. Què es van trobar?
Bueno, devastació i molta deixadesa, no? I una miqueta el que ens estaven dient les persones d'allí baix, que a banda, no, de que era una pujada de moral que baixéssim persones d'arreu dels països catalans a donar un cop de mà, doncs que era bo, no?, que trobessin solidaritat des de tot arreu i que per ells, doncs, era, implicava, suposava molt, no?, que poguéssim nosaltres, doncs, ajudar i que ells es descarreguessin de feina en els moments que les podien fer els brigadistes, les tasques.
La resposta va ser brutal. La resposta de la gent va ser impressionant. Com van rebre a València la resposta de gent de tot arreu?
Bé, bueno, sense voler romantitzar molt, devia ser quasi caòtic. O sigui, nosaltres el que hem intentat és organitzar la solidaritat. És a dir, sí que els primers caps de setmana es van baixar cotxes i allò era, doncs, intransitable, no? Estava tot descoordinat i no hi havia una xarxa organitzada que fes aquest suport. I una miqueta el que nosaltres hem intentat és vehicular aquesta solidaritat, no? Llavors, el següent cap de setmana, ja de forma més coordinada amb col·lectius, sobretot amb la xarxa de suport mutu d'Anna i la coordinadora de col·lectius Parc Alcosa, sí que llavors ja van baixar brigadistes amb autobusos i llavors van distribuir pel territori amb tasques més concretes i més ben designades, no?, a la realitat i les necessitats que teníem. A banda, des de Reus, i des del conjunt de Catalunya i de tot el País Valencià, no?, però sobretot des del que nosaltres coneixem a Reus, el que vam fer és una miqueta organitzar la solidaritat a través de les seus de les entitats que ens vam organitzar al voltant del Comitè de Solidaritat amb el País Valencià. Llavors, centralitzar tota aquesta ajuda. I llavors, a mesura que anàvem rebent peticions dels col·lectius organitzats allí baix, anar-les atenent i anar baixant a la nostra nau, van passar tranquil·lament d'arribar-hi més de 50 vehicles, entre furgonetes i cotxes, i han baixat uns 30 vehicles a teixius, roba, mascaretes, menjar, productes d'higiene, eines, moltes eines, EPIs, tot això que s'estava vertebrant a través de les entitats. Doncs nosaltres el que intentàvem era que, en lloc de baixar la gent, no, que hi havia com una havia desbordat la solidaritat, la capacitat d'organització, doncs intentar-ho saber canalitzar de la millor manera i que no suposés una càrrega inclús per les persones que estaven allà, no?, a l'atendre totes aquestes persones que estaven baixant una miqueta de forma descoordinada. I llavors és una, com a Casal d'Espartaferro, a través de la xarxa de casals i ateneus dels Països Catalans, doncs és el que hem intentat fer. I llavors aquesta solidaritat que anés repartida exactament on tocava i que no hi hagués problemes de logística allí baix, no?, perquè a vegades es trobaven que tenien naus plenes d'algun producte, que llavors els hi arribaven més, i bueno, generava situacions de caos que ja era prou esgotador la situació que estàvem visquent, com per no tindre que gestionar això. Si nosaltres des d'aquí dalt el que intentàvem fer era això, baixar-lo més esglaonadament en funció de les necessitats que tenien, el que nosaltres disposàvem aquí dalt. Nosaltres, a Cambrils també hi havia una nau, el Penedès, Sabadell, i totes les punts centralitzats anar en coordinació i anar baixant el que ens demanaven. una miqueta aquesta va ser la nostra tasca inicial.
És important, no? És important que hi hagi aquesta coordinació, aquest treball en xarxa, tant des de València fins aquí a Catalunya, que hi hagi aquesta comunicació per dir, ei, no cal que baixeu més mantes ni roba d'abric, sinó que necessitem, per exemple, bolquers pels més petits, també per la gent gran que necessita bolquers, o d'altres articles de primera necessitat, no? I és important, i també que es coordini des d'aquí, des de diferents associacions, no? Que es coordini aquesta pluja d'ajudes, no?
Exacte. És per el que deia, no, no s'aturar unes infraestructures molt precàries que s'estaven... O sigui, a lluny ja hi havia organització, era més fàcil poder organitzar més coses, no? Però en alguns llocs, que una organització molt incipient, que no tenien locals, no tenien la logística, la infraestructura, era molt fàcil que els saturéssim, no? I una miqueta nosaltres el que intentàvem era doncs, aquest treball organitzat en xarxa i evitar supermans, no?, que anessin allí amb tota la bona fe del món, però que acabaven sent una càrrega per l'organització o per les persones que estaven coordinades allí baix. Uh-huh. Alhora, també, les brigades, el que hem intentat, a mesura que hem baixat, era si fer com una doble tasca, no? Per una banda, un suport més material, no?, des de, doncs, al principi va ser més treure fang i ara pot ser que sigui treure guix de parets bufades per l'aigua, col·laborant també amb una resposta política a tota la qüestió. Vull dir, al final aquí hi ha unes responsabilitats polítiques que no estan assumint i si les brigades baixaven i hi havia convocada manifestació, doncs les brigades anaven a ajudar a fer pancartes, a fer servei d'ordre, a fer el que convingués que necessitessin els col·lectius i organitzacions d'allí baix que estaven liderant la resposta a la gestió criminal de la Dana, que és fruit de molts anys de negligència política i d'un model de país que nosaltres entenem que no és el correcte i que una miqueta amb tota aquesta organització que s'està generant, aquest focus de resistència i de consciència que s'està generant com el Parc Alcolsa i altres col·lectius, puguin dibuixar un nou model de país pel País Valencià, pel conjunt dels països catalans. I això nosaltres, des de Reus, no, pues estem totalment d'acord i per això ens volem treballar d'aquesta manera i considerem que és necessari pues, de cara a resoldre les necessitats materials inicials d'aquestes persones i després a la gestió política d'aquesta crisi i que realment el govern caigui i que hi hagi un judici contra les persones que han sigut responsables de totes aquestes morts.
Parlant de responsabilitats, parlant de política, que si és culpa teva, que si és culpa d'aquest, que si... Qui s'encarrega allà baix? Està l'exèrcit? Està la unitat, la UME, aquesta famosa UME? És el poble? Qui són els organitzadors? Qui s'encarrega d'organitzar allà baix al País Valencià?
Això dependrà de qui li preguntis, te dirà que porten uns la batuta a uns altres. En tot cas, està clar que hi ha un desplegament de mitjans de tota mena, però enteníem que igualment eren insuficients per l'abast de la desgràcia i que era imprescindible per de cara a retornar a la normalitat i sortir potser de la mala normalitat, com dèiem a l'època del Covid, una nova normalitat en la que les comunitats siguin més vives, en què els barris estiguin més organitzats, en què hi hagi més sentiment de pertinença i de comunitat, doncs era interessant doncs, poder tindre aquest treball horitzontal i de base el més vertebrat possible i en coordinació amb el màxim de gent possible. Més que res per no duplicar. Hi ha moltíssims, moltíssims, moltíssims col·lectius implicats en aquesta gestió, o sigui, en aquesta recuperació, no només les institucions, que, no, com bé diu el lema de sols el poble salva el poble, doncs el poble ens estem salvant un cop més quan el sistema falla, no, quan l'Estat no està resolent les necessitats de les persones.
3 mesos després, vosaltres que esteu en contacte amb el País Valencià, com estan els estats d'ànims? Com ho porten? La salut mental també és molt important en aquest tipus de tragèdies. Com ho porten els valencians? Perquè en 3 mesos... Sembla per ells que potser hagin passat 3 anys i per nosaltres 3 dies i ens oblidem de les coses molt ràpid. L'ésser humà té una capacitat d'oblidar increïble.
D'oblidar i d'adaptar-se també. Suposo que A veure, quan anem, quan baixen les brigades o no, és una pujada de moral, no? Sentir-se que no estàs oblidat mediàticament. O sigui, malgrat l'oblit mediàtic, no? Sí que hi ha persones que no t'obliden, que senten la teva pena com si fos seva i que per això ens estem intentant nosaltres canalitzar el màxim d'ajuda. I llavors nosaltres també una miqueta el que promovem és, a banda de tot el que t'he dit, no? D'aquesta ajuda més material, aquesta ajuda més... bueno, aquesta resposta política a la crisi, també volem promoure que si em senten oients que no estan organitzats en entitats, els animo a participar de les entitats que ells considerin que s'adapta més al seu tarannà, però en tot cas que es facin actes solidaris per recollir diners, que al final és la forma més fàcil d'enviar ajuda i que després allí vaig gestionar els diners en funció de les necessitats col·lectives i comunitàries. I també que es promoguin agermanaments amb entitats culturals, socials, esportives, de tota mena del País Valencià, des de Reus, no? Podem fer molt, ajudant, no? Agermanant-nos, compartint les seves experiències, convidant-los quan estiguin recuperats a explicar com ha sigut això per ells i que aquesta desgràcia serveixi per veure els límits del sistema capitalista, perquè al final el problema no ha sigut que totes les lleres on havia desembatxar l'aigua estava urbanitzat de mala manera per els interessos d'unes patronals molt concretes, no era per l'interès de la majoria de la població. Estava saturat de ciment dedicat a la indústria turística i a un mal desenvolupament territorial. Llavors, això no obeeix a una lògica de necessitats comunes, sinó obeeix a una lògica del benefici d'uns pocs. Llavors, és això és nosaltres el que hem de fer, és saber denunciar aquesta situació, per què ha passat això exactament i no ficar les culpes a uns als altres, sinó que és un sistema que no funciona en les necessitats respon a les necessitats de la majoria, sinó a una minoria poderosa i que aquesta crisi no quedi impune i que tothom pagui, bueno, que la gent surti més organitzada i reforçada.
Si ens estan escoltant ara mateix al carrer Major i diuen, ostres, doncs a mi m'agradaria participar d'alguna manera. Amb vosaltres com ho poden fer? Com poden formar part de les vostres brigades i com poden donar un cop de mà oients de carrer Major de les 6 emissores del Camp de Tarragona?
Mira, doncs primer de tot, tothom és convidat a apuntar-se a organitzemlaresposta.cat. Repeteixo, organitzemlaresposta.cat és el web de les brigades. Allí hi ha un formulari i llavors, en funció del territori que siguis, en el cas nostre, de Camp, Comarques del Camp, Terres de l'Ebre i Ponent, baixem el 8 i 9 de febrer, repeteixo, baixem el 8 i 9 de febrer i us apunteu a organitzemlaresposta.cat. Allí teniu un formulari on deixeu les vostres dades i us comunicarem com baixar amb l'autobús que ens portarà cap allà. Per altra banda, si teniu ganes de més, no? de profundir en el tema, demà a les 7:30 de la tarda, a 7:45, al Casal Despertaferro, organitzem una xerrada amb experiències també de brigadistes i de persones que han anat a donar un cop de mà als companys del País Valencià. I llavors doncs, també és un bon lloc per compartir experiències. Demà, repeteixo, demà al Casal Despertaferro a les 7:30 fins a les 8:30. I finalment, això, doncs, persones que tinguin oficis, apuntar-vos a organitzar una resposta i veniu demà a la xerrada del Casal Despertaferro.
Doncs ja ho saben, demà al Casal Despertaferro, a 7:45 del vespre, doncs hi haurà aquesta xerrada sobre aquesta iniciativa que busca voluntaris per ajudar els afectats de la Dana al País Valencià. Aquí al carrer Major hem parlat amb el Ricard Tarragonès, un d'aquests impulsors al qual volem felicitar-lo per la seva tasca i també donar-li les gràcies per participar aquesta tarda aquí al nostre programa, al carrer Major. Senyor Aragonès, moltíssimes gràcies, una forta abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. No heu sigut gens paparres. Visca la terra.
Gràcies.
Vagi bé.
Carrer Major és proximitat.
Avui hem parlat de paparres, però és que avui és el dia... Avui és el dia internacional del croissant. Ai, parlant de croissants, parlant de pastisseries, últimament el nostre company, l'Adrià Duc, està fotent-se uns tiberis, està donant voltes per tot arreu. Buf! I avui se'n va a una pastisseria boníssima, 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 i fan unes coses... Oi, 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 oi. A veure què ens explica per on para avui l'Adrià Duc. Saludem-lo. Adrià, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda i benvinguts un dia més a La Furgo. Toni, ahir vam anar de restaurant, vam anar a sopar, ho vam maridar amb uns vinets i avui et porto el dolç, et porto a fer el postre, el berenar, l'esmorzar. Estem ni més ni menys que a una de les 50 millors pastisseries de Catalunya. Li han donat la fava de cacau d'aquest 2025, ara recentment, i estem amb la pastisseria Chocosabe de Reus, amb l'obrador a Riudoms i els orígens a Riudoms, i estem amb el seu mestre pastisser, l'Adán Sáez. Bona tarda, Adán.
Bona tarda.
Doncs explica'ns una mica, en primer lloc, per aquells que no ho sàpien, que no estiguen molt posats en el tema, què és la fava de cacau, aquests premis que es donen anualment a nivell de tota Catalunya, no?
Doncs, bueno, la fava de cacau és per una miqueta poder-nos posar al mapa, per poder, igual que els restaurants tenen les estrelles Michelins o te posen a la guia Michelin per poder-te seguir i tal, no sé què, per la gent busqui un restaurant de cara i ulls, doncs el mateix passa amb la fava de cacau. És una miqueta posar una miqueta a la vista de tothom on poden estar els millors punts per poder anar a buscar una bona pastisseria, perquè ja que tenim... La pastisseria és bastant complicada, has de ser molt meticulós, ha de ser molt, molt pulcre en moltes coses, i és bastant difícil, no? És una cosa que lluitem molt les pastisseries per tirar-ho endavant, i no hi havia res abans que ens posés una miqueta el punt sobre la i de dir, mira, aquí hi ha aquests llocs que potser destaquen una miqueta més o que ho intenten de millorar cada any o que vas modernitzant, de que estàs a la moda, pot tindre una miqueta tots els sentits aquests, com un restaurant, i sobretot la qualitat del producte, que sense dubte el que intentem de fer, o que intento de fer jo sempre, no? D'anar una miqueta un pas més enllà, perquè avui en dia està tot molt, molt, molt prostituït, dient-ho malament, però és així. Vull dir, hi ha tantes coses mal fetes i que la gent ja ho dona per entesa que és així i que s'ha de menjar així, un simple croissant de mantequilla, no te'l pots menjar, no te'l puc dir cap lloc, pots dir en pocs llocs te'l pots menjar un croissant de mantequilla. Bo, per sort, cada cop hi ha més llocs que s'implementen i que treballen en fer una bona matèria prima, amb un croissant, amb un pastís, amb qualsevol tipus d'elaboració, els bombons, la xocolata, nosaltres ho fem tot des de zero. Clar, tot això de la fava de cacau pues va molt bé. Nosaltres fa 6 anys que ens nomenen dintre de les 50 millors pastisseries, i bueno, supercontent, perquè és al final el que busques, no? Que estar-hi.
Això, buscant aquest producte de qualitat i aquest reconeixement, t'anava a preguntar precisament això. Aquest any us han donat la fava de cacau, però no és el primer any. Porteu des del 2020 rebent-la, estan entre aquests 50 pastisseries. Explica'ns una mica com és la teva feina com a mestre pastisser i d'aquesta pastisseria. Com és el teu dia a dia, com és la teva feina i com elabores aquests productes?
Bueno, el meu dia a dia al final és estar pendent sempre de que tot funcioni, no? Al final tens un equip darrere de persones que tots lluiten per poder anar a una, per poder treure un bon producte, anar millorant-lo, i llavors la meva idea és una miqueta guiar-los a tots, intentar de pensar què farem de nou, què canviarem, què arreglem, què millorem, i sempre intentar d'anar un pas més enllà de lo que fan els altres, intentar d'adelantar-se, no? Sí que avui en dia n'hi ha molts que anem, o sigui, que cada cop som més, per sort, que anem posant aquest petit granet d'arena per fer les coses millor, però fins ara doncs els pastissers s'havien apalancat una miqueta i doncs no es tirava endavant. I ara doncs la meva feina és intentar de que ningú baixi la guàrdia, de que tot sempre vagi a millor, sempre millorant, i buscant sempre aquestes cosetes noves per anar fent i anar millorant.
Un moment, ho comentaves també abans, on és una, per un costat sou molts els que treballeu per fer un bon producte i una bona pastisseria, però també un moment complicat on és molt habitual veure cadenes, veure productes pastissers que estem habituats a consumir el dia a dia i que són d'una qualitat, bueno, dubtosa, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, són qualitats dubtoses perquè avui en dia et pots menjar un croissant de mantequilla, te diran a molts llocs, anant un croissant i realment no són mantegues, o són margarines amb aromes a mantega, igual passa, igual que passa amb els pans, igual que passa amb la xocolata, la gent se menja el xocolata del supermercat i són sucedanis, no són xocolates. Llavors, clar, la gent ha d'entendre que el preu és molt diferent tant d'un cantó que d'un altre, i més si agafes una xocolata bona i la treballes, clar, té un valor afegit que pots treballar, posar-hi sabors, gustos, coses i crear els bombons, crear els pastissos, crear els pans de pessic, i llavors, clar, tot això són aquestes petites diferències que hi ha del resto de llocs, que al final és com la nata, o la, igual que dir la mantega, la nata, hi ha molt de mix vegetal i no hi ha nata bona, vull dir, al final les nates, la nata fresca és nata fresca, i llavors s'ha de mirar de mantenir aquest ritme i de buscar sempre coses bones.
Molt bé. Centrant-nos una mica ara ja en Chocosabe, teniu aquí la pastisseria en la que ens trobem ara mateix aquí a Reus, l'obrador a Riudoms, una mica els vostres orígens són a Riudoms. L'any 1880, llegit, vau començar. Explica'ns una mica això, sobre què representa Riudoms també per a la pastisseria i tots aquests orígens, una mica la història.
Bueno, doncs a Riudoms, mon avi va ser fillat després de la guerra pel tema de... Bueno, pel tema de la guerra es va casar pares. Bueno, la mare el va conèixer gran i ell va ser fillat en una botiga del poble on era un petit forn de pa, on se feia pastisseria, on ja portava dues generacions de pa i entremig ja havia sigut un colmado. I llavors aquesta gent gran, com que ja no podien tindre fills, es van casar, van apadrinar el meu avi, i llavors van agafar i mon avi va estar allí amb 6-7 anys, va anar allí a ajudar, llavors no era com avui en dia que la gent arriba als 20 i no treballa, no, abans treballava des de molt jovenet i va tirar endavant el negoci. El dia de demà no van sortir les coses com tenien que sortir, amb el tema del casament, no es va casar, bueno, tot el que van enredar una miqueta els pares, diguéssim, padrastres, i els li van fotre tot, la casa, la pastisseria, tot, i llavors ho va tindre que recomprar tot. Va recomprar la pastisseria i va seguir treballant i lluitant, i sempre gràcies a un senyor del poble, una altra família que hi ha, que tenen negocis avui en dia que segueixen, que li va deixar els diners en aquell moment amb una apretada de mans, i ell va poder comprar el negoci i seguir endavant. Aquesta trajectòria la va seguir portant ma mare a la pastisseria i després amb uns pares, perquè al final... mon pare feia de pastisser el cap de setmana i ma mare a la botiga i llavors doncs, jo vaig anar a estudiar fora i vaig seguir amb el negoci familiar. Bueno, és molt diferent, han passat uns anys molt difícils. Ara, quan vam crear l'empresa Chocosabe, perquè al final la pastisseria és pastisseria Ventura, o Miquel Ventura, o Maria Antònia Ventura, però sempre ha sigut pastisseria de la família, llavors amb el nom vam adjuntar, com si diguéssim, doncs els meus cognoms, que és Saez Ventura, i això vam fer Chocosabe dintre de la xocolata, perquè jo sempre m'he catalogat una miqueta més xocolater, perquè sempre m'ha agradat fer més moltes coses de xocolata, figures de xocolata, obres de xocolata, i és una passió, no? No ho sé.
Molt bé, anava ahir ara, quan parlàvem per quedar, per fer aquesta entrevista, em comentaves que estaves molt liat, que estaves ara, tenies entre mans un concurs, que estaves elaborant un bombó. Explica'ns això, la vessant més xocolatera i aquest tema del bombó, si ens pots avançar alguna cosa.
Bueno, el tema del bombó encara no puc avançar perquè això no se sabria fàcilment, vull dir, estic fent-ho amb un punt de la infància que m'agrada molt, una cosa que estava molt de moda ara mateix, un altre cop que ha retornat, i ho dedicaré una miqueta a aquesta cosa. Per mi, bueno, porto dies lluitant i per recrear el que és realment el que vull veure, i llavors barallant-me amb els sabors. Llavors, clar, soc molt de fer coses molt atrevides amb sabors, però amb els anys m'he anat buscant una línia més plana, perquè la gent al final en general doncs busquen sabors més plans, busquen avellana o per dir alguna cosa, no? O sigui, ara avellana, xocolata, és una miqueta més bàsic tot, i jo sóc més de buscar sabors, donar-li tom, posar-li espècies, moure una miqueta i fer diferents combinacions dintre un bombó. Llavors estic barallant-me una miqueta amb la combinació per dir me quedo amb aquest o amb l'altre, i si se presenta aquesta setmana, llavors, bueno, a veure si hi ha sort, que mai se sap.
Molt bé, Adam, ja per acabar l'última. Jo tinc gana. de tots aquests productes que hi veiem aquí darrere, quin em, què m'he d'emportar? Ara em penso girar i penso berenar. Quin m'he d'emportar de tots aquests que tenim aquí? De croissants, ensaïmades, galetes, què m'he d'emportar?
Ara mateix estem a les portes de Sant Blai, el dia 3 de febrer, si no m'equivoco, i tenim les galetes de Sant Blai, que jo utilitzo un motllo que té més de 100 anys, de fusta, que no n'he vist cap igual, i fem les blaiets que porta... porta massa pa, porta llet condensada, porta ous, farina, mantega, sucre, sucre moreno, no? Porta un munt de coses. I bueno, és un punt per dir, bueno, el Sant Blai abans en aquesta època es feia perquè anaves a missa que te'ls beneïssin, no? Te'ls beneïssin, i llavors te'ls menjaves per prevenir dels encostipats. Vale? Però avui en dia, pues, bueno, potser l'encostipat ja l'hem passat i tot, no? Llavors ara el que te recomanaria és un bon croissant de xocolata o un bon croissant de mantega per fer un bon esmorzar, o es pots demanar un croissant vegetal farcit que te'l farciran, te l'ompliran i posant el que vulguis, des de salmó a tonyina, el que vulguis.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Adam, pel teu temps i per la tasca que fas aquí. Re, Toni, jo ja ho has escoltat. Marxo, que m'estan esperant els croissants. Adéu, ens veiem a la propera furgo.
Adéu. I a més, en el Dia Internacional del Croissant, és que de veritat, Bueno, i els blaiets. Oh, i els blaiets. Si és que jo sóc fan dels blaiets el proper dilluns. Bueno, jo ja començo a menjar aquest cap de setmana, ja començaré a menjar blaiets aquest cap de setmana, i els croissants, els croissants del Chocosabe, s'ha de tenir... un bon saque, perquè són grans, i contundents. Ai, en aquestes hores i nosaltres continuem fent ràdio. Seguim.
El valor del Camp de Tarragona, carrer Major.
Oiga, doctor, devuélvame mi depresión. No ve que los amigos se apartan de mí. Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota.
Jo sempre aquí al programa faig broma de que acabaré boig, pararé boig amb el Raül, que me fa que perdi els papers. Però és un tema molt seriós, la salut mental a la feina. I per això... avui, amb la col·laboració que fem amb el Col·legi de Psicòlegs de Tarragona, anem a parlar de la salut mental al treball. I ho farem amb la nostra convidada d'avui. La tenim a l'altre costat de la trucada, a la Oriana Mosquera, psicòloga, a la qual saludem. Senyora Mosquera, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Parlàvem de la salut mental al treball. Què és la salut mental al treball? I què pretén, senyor Mosquera?
Doncs mira, la salut mental al treball depèn de com se gestiona el lloc de feina, no només per part de l'empresa, sinó també per part del treballador. És una part important del risc psicosocial, que depèn de recursos humans, però bueno, ara us parlaré més que res de la part de la salut mental a la feina, però la que depèn de nosaltres, no? De la nostra relació amb els companys i amb els directius i demés.
És important la salut mental al treball, com ha dit vostè. Com es pot aconseguir? Com ho podem aconseguir, aquest bon equilibri?
Doncs mira, l'equilibri que aconsegueix tenint en compte que la feina no és la nostra vida. Això primer, no? És prioritzar la nostra vida fora de la feina, el nostre temps, el nostre espai, la nostra alimentació, la família, els amics, i no tant el temps de cara a la feina. Jo sé que tenim una mentalitat molt de la productivitat, no? Tant produeix, tant és el teu valor. Però clar, hem de repensar, perquè moltes vegades les persones, quan surten de vacances i se troben bé, i tornen a la feina i tornen a estar malalts, mals de caps, dolors de panxa, ansietats, errors, tot, problemes a l'hora de dormir. Clar, se fan la pregunta, qui és el problema? Soc jo? És la feina? És la meva vida? I la veritat és que sorprèn, perquè moltes persones el gran problema és la feina, no és la seva vida, no té problemes familiars, sinó que és o de parella o amb els fills, sinó que és una circumstància professional. Que la relació amb els companys de feina o amb els jefes no és bona. No és bona, no parlem aquí del tema de l'assetjament laboral, sinó que parlem de problemes de relacions, que no ens portem bé o que la feina és molt monòtona o que no és del nostre interès, no és la nostra via dels estudis o que realment se'ns agrada. I llavors aquesta persona, encara que guanyi un bon sou, ara que estem una miqueta, no?, com tothom celebrant aquests 50 euros de mes al salari mínim interprofessional.
Ui, quina celebració.
Doncs veus que no és suficient.
Per les persones amb problemes mentals, senyora Mosquera, un bon treball, un treball digne, decent, que et curin, que tinguin cura de tu, que et cuidin, això, bueno, si ja vens amb problemes mentals, pot ajudar moltíssim, no?
Sí, la feina, és el que deia, no?, que la feina no ha de ser la nostra vida, però sí que és veritat que passem moltes hores a la feina, segons qui, quasi tot el dia a la feina. Llavors és molt important una feina que et cuidi i que te doni el lloc que tu creus que necessites i que mereixes, doncs és una forma de salut mental.
Quins són els riscos per la salut mental al treball, senyora Mosquera?
Doncs el riscos és, per exemple, que una persona esté a una feina on no tingui les eines necessàries per ser la seva feina. Per exemple, no tinguis les eines de seguretat, no tingui una explicació de què és el que realment ha de fer, quin és el seu lloc de treball, que tingui una feina on estigui exposat a, per exemple, a riscos químics, riscos sanitaris o, per exemple, riscos del tracte amb la gent, no? Per exemple, sempre tothom diu, no? Bueno, dejaré mi trabajo y seré cajera del Mercadona.
Bueno, també... també han escollit una feina amb una càrrega mental tremenda.
Aquí és el problema, que la gent identifica una feina com repetitiva o que no veus que té massa dificultat, com que és molt fàcil i que no hi ha cap problema. Però, clar, és una feina on cada 5 minuts, 2 minuts, ha de tractar amb una persona diferent les seves circumstàncies, les seves filles, les seves fòbies. Llavors, clar, és el tracte amb la gent, que has de suportar i adaptar-te a cadascú. Llavors, tenim aquest concepte, no?, de feina fàcil, poca càrrega mental, poca càrrega física, però la veritat és que la càrrega de salut mental és molta. Llavors, la cura està en això, en mirar que... com equilibrar el teu temps personal amb la feina. I si estàs en la feina, que siguis a un espai que sigui sa, els companys que siguin sans.
Que no es confongui la gent, eh? Que caixera de Mercadona, caixera de supermercat, és terrible. O sigui, és una feina... Sí. Ho conec jo de primera mà. Com afecten les càrregues de treball, el treball excessiu... els horaris complicats que no et deixen conciliar la vida laboral amb la vida privada, amb la teva família, això també afecta moltíssim, no?
Clar, afecta que cada cop hi ha més... Bueno, des de fa anys, durant l'època de la recessió econòmica, com qui diem, molta gent anava a treballar encara que estigués malalta, però ara com que estem en èpoques més bones... Ja un altre cop tornem a veure gent que està de baixa per circumstàncies psicològiques, ansietat, depressió, problemes dels somnis. Què altera? Doncs altera tot això, la salut mental. Per exemple, les persones comencen a dormir molt malament, a tindre molts problemes a casa, i realment no són problemes a casa, sinó que són problemes de la feina que portem a casa. I això comporta, doncs, tot. Que tot és un problema, tot és un conflicte, la família es cansa i comença no a rebutjar, però sí com que a demanar-li a aquesta persona que, sisplau, no porti més els problemes a casa. Llavors, amb qui parla? La persona es comença a menjar els seus problemes de la feina, no s'ho explica a ningú i comença l'ansietat i altres problemes.
Uh-huh. Hem parlat d'aquestes càrregues de treball, d'aquests horaris excessius... però també es poden donar casos més greus, com poden ser discriminació a la feina, com pot ser assetjament, com pot ser violència, no, senyora Mosquera?
Sí, aquests problemes ja són més greus. Per què? Perquè ja minven l'autoestima de la persona. Ja no és només una circumstància de que tu portis malament amb el teu amic o company de feina, sinó que a més hi ha una intenció per part d'algú de la feina per fer-te mal, no? Perquè, per exemple, una persona que té una categoria professional i de sobte comença a no tindre feina mai. O sigui, has d'anar a la teva feina cada dia, però tu no tens cap deure ni cap responsabilitat. Has d'estar allí. Això qualsevol persona diria, doncs que bé, no? Te paguen per fer-no res. Clar, però un dia, dos dies, tres mesos, i la persona doncs comença a sentir-se molt malament, l'estrès, perquè em passa això, els companys, aquí, molta alerta als companys, que la gent veu el que està passant, però ningú diu res, te sents molt sol, no entens, i quan la persona, per exemple, arriba a mi, per exemple, en el tema de psicologia forense, per parlar del que li està passant, porta anys patint assetjament laboral, però no es dona compte perquè lo normalitza, o com que no té ningú amb qui parlar o ningú li dona una miqueta de peu a parlar del que està passant, aquesta persona porta anys sota un assetjament laboral.
S'ha demostrat, senyora Mosquera, que un bon lloc de treball, cuidat, que tenen cura, que t'aprecien, que respecten la teva feina, doncs fa que augmenti la producció. I s'han d'encarregar els empresaris de prevenir els problemes de salut mental a la feina? Què han de fer els empresaris? O qui ha de crear un bon entorn i per promoure la salut mental al treball?
Clar, és que aquí sempre la gent em diu, no? I per què no se hace nada? Realment és feina de recursos humans. ¿Vale? Qualsevol empresa que té l'equip de recursos humans, una de les feines dels recursos humans no només és fer reclutament de persones que comencen a treballar a la teva feina, portar la teva nòmina i demés, sinó que és també la part dels riscos psicosocials, de com la feina pot suposar un problema a les persones que treballen en aquell lloc. Saps? Llavors, la feina és de recursos humans. Què ha de fer, per exemple, un empresari? Un empresari és el que dius tu, tens tota la raó. Una persona que està bé produeix molt més. Llavors, si l'empresari comença a veure una baixada de producció, clar, sé que sempre comença amb el crit de la gent no treballa, aquí nadie hace nada. I no és que la gent no treballi, és que si una persona no està bé a la feina per circumstàncies X, no dorm bé, no s'alimenta bé, està sota un estrès continu, clar, aquesta persona, encara que la seva feina sigui molt senzilla o sigui molt automàtica, no la podrà fer bé. Llavors, s'ha de fer, la recomanació seria fer unes entrevistes amb els treballadors per veure la seva percepció. Tothom li té por, no?, al fet de donar el teu nom. I aquí està la feina dels recursos humans, no?, l'anonimat dels treballadors, respectar a la seva voluntat i la seva opinió, i amb aquesta informació fer un projecte amb els treballadors per veure com podrien millorar.
El treball i la salut mental, importantíssim. Jo abans feia broma, sóc molt de la broma, no res, el tècnic, el Raül em cuida molt bé, els companys em cuiden molt bé, ja els jefes ja és una altra història, ja parlarem un altre dia. Però amb convidades com la Oriana Mosquera, psicòloga forense, que col·labora amb nosaltres en nom del Col·legi de Psicòlegs d'aquí de Catalunya, la seu de Tarragona, tot és molt més fàcil. Oriana Mosquera, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Una forta abraçada.
A vosaltres. Gràcies.
Gràcies.
No. Avui sortim de festa. Que no, no, no. Avui es liarà la plaça. Que no, no, no. Les nits a la fresca. Que no, no, no. Que no, no, no. Van voltar les 3 i les 4. I encara...
Era broma, era broma. Raül, no t'enfadis amb mi, home, no t'enfadis amb mi, que era broma, que jo t'estimo molt des de la llunyania, però t'estimo molt. Com també m'estimo el David Fernández, que cada dia ens porta una banda sonora original del Camp de Tarragona diferent, amb músics del territori, amb les seves veus, amb els seus estils, amb les seves històries particulars. Avui, doncs mira, música així, una barreja entre pop i una miqueta de punk i una miqueta de rock. Anem a conèixer què ens porta el David Fernández. Saludem-lo. David, hola, què tal? Bona tarda.
Hola, Toni, molt bona tarda. Avui tornem a escoltar un artista que ara fa uns dies ens estrenava un senzill, però és que l'altre dia, per sorpresa, el passat 24 de gener, va estrenar el seu primer treball discogràfic. Estem parlant d'un artista reusenc que es mou dins la música urbana i que fa anar el nom artístic de Ambali 13. És el sobrenom de l'Enric Blanc, aquest músic que va néixer a l'abril del 97 i que des de ben jovenet s'ha dedicat al món de la música, això sí, des de diversos estils musicals. Després d'estrenar cançons com Ets un caramelito, com Quiero un beso, com Noia catalana o com Paraules de l'àvia, que escoltàvem fa poc, ara, el passat 24, com us dèiem, ha estrenat En renou, un conjunt de 10 cançons, on hi han totes aquestes que ara us anomenàvem, però també altres de noves, com aquesta que estem escoltant ara, que porta per nom En renou, igual que el disc, o altres, com per exemple Les vistes, que escoltarem a segona hora. Un músic inquiet que ha tocat al costat de formacions com Figaflaues, La Fumiga, Els Catarros o Buhos i ara, amb aquest disc, intenta fer-se un lloc dins el món de la música. N'estarem atents i a veure si un dia ve per aquí al carrer Major i podem parlar de la seva proposta musical. Avui, Bali 13 torna a ser la banda sonora del dia al carrer Major. Aquí, 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 fins que surt el sol. Aquí en renou, aquí, 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 aquí. Aquí en renou, avui sortim de festa. Aquí en renou, avui es liarà la plaça. Aquí en renou, les nits a la fresca. Aquí en renou, quina enrano. Van voltar les 3 i les 4 i encara teníem ganes de ballar, de sentir, de cridar que estem aquí. Fins que surti el sol, fins que doni les 9. Aquí, 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 fins que surti el sol, fins que doni les 9. Aquí, en renou, aquí, 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 aquí. Vull dir-te una cosa, que amb tu vull passar les nits. El teu somriure em posa i els estels són per tu i per mi. I aquesta nit cantarem fins al final, ballarem fins al matí, sentirem la llibertat.